El passat dissabte es va constituir el nou Consell Insular de Formentera en una sessió plenària i bé, vam poder escoltar el discurs oficial davant del ple d'en Jaume Ferrer, el president sortint. Ell té 50 anys, està casat, és pare de dos fills i d'aquests 50 anys n'ha passat dos al capdavant de la institució insular com a president en tres legislatures diferents. També va tenir vinculació amb la política anteriorment. Recordem, en la legislatura 2003-2007 va estar dos anys com a independent sent regidor de la COP, la coordinadora d'organitzacions progressistes, que en aquells dos primers anys d'aquella legislatura, recordem, va estar a l'oposició. Volem saludar en Jaume Ferrer, benvingut a Ràdio Illa.
Moltes gràcies, bon dia.
Quines sensacions vas experimentar el passat dissabte, sobretot quan es va acabar el ple i ja vas veure doncs, que de moment s'havia acabat aquesta etapa en què has estat protagonista de la vida política pública de Formentera?
Bé, la veritat és que és un moment emocionant, però ja no només pel ple de dissabte passat. Jo crec que han estat uns darrers mesos emotius, no tristos, al revés. El que passa és que, clar, quan recordes tot el que han passat durant 12 anys i tot el que s'ha fet, segurament qüestions, no sé, i, que crec que eren molt necessàries per Formentera, però també segurament alguna rala, és evident. En 12 anys pren tantes decisions a diari que amb alguna s'ha d'equivocar. I això segurament en su temps i sa distància ho podré valorar millor que no ara, no? Crec que per jo és important la decisió que vaig prendre, evidentment recolzada pel partit i també per la meva família, de deixar la política en aquest moment. Creia que també a nivell de partit era bàsic no esperar un mal moment del partit, sinó poder fer un canvi generacional en el moment que el partit estava en el moment segurament més àlgid. I per tant, bé, el sentiment és aquest, d'emoció, moltes mostres d'agraïment que un rep, i per tant, molt content i sobretot de poder deixar el govern amb un altre govern progressista.
Vas entrar a la presidència amb 38 anys. No sé si vas entrar amb unes expectatives, amb una idea del que seria aquest càrrec, que després al llarg del temps ha anat canviant molt.
Bé, sí, hem de recordar que quan vaig entrar com a val. Vull dir, és veritat que vàrem estar uns pocs, tres setmanes, crec que vàrem ser, sí. Sembla de 16 de juny a 10 de juliol, que es va constituir el Consell de Formentera, sent balla, i després ho he continuat sent, però ja també com a president del Consell de Formentera, cosa que m'honra haver pogut representar Castilla, la meva illa, durant tots aquests anys. I per tant, bé, és veritat que quan un entra amb moltes ganes, és veritat que aquestes ganes es van convertint a poc a poc en un cansanci que és normal, perquè quan dus una agenda tan apretada pensant que feim de balla i a més feim de president del Consell, altres indrets són ajuntaments amb balles i llavors tenen el seu president del Consell i per tant fa la feina de dues persones. L'agenda ha estat molt densa durant tots aquests 12 anys.
Ara que parlaves de cansament, què cansa més? Rebre les crítiques de l'oposició, rebre les crítiques dels mitjans de comunicació o rebre les brometes de l'home de Senalló?
Bé, jo no diria que cansi. Jo crec que al final cada un fa la seva funció dins aquesta societat i crec que tot és necessari. També és necessari les bromes de l'home de Senalló. També és necessari que l'oposició faci la seva feina i que a vegades pues, et pegui un toc d'atenció. També és veritat que no agrada quan són desmesurats i són mentida, i hi ha que dir-ho. Això és el que més ràbia me fa, i m'ha fet, i em seguirà fent. Vull dir, no és una qüestió que sigui d'un moment, sinó que crec que a tothom mos fa mal quan saps que es diuen verdaderes barbaritats i que no s'ajusten a la realitat. I després, els mitjans de comunicació, quan transmeten a l'opinió pública pues, aquelles qüestions que cada mitjà de comunicació, perquè hem de recordar que cada mitjà de comunicació té la seva editorial, i per tant, a partir d'aquí, pues, hem vist durant 4 anys un grup de comunicació que molts ha dit de alguna de veritat i moltes mentides. Per tant, bé, una està per el que està, nosaltres hem intentat com a mínim en la meva presidència i com a mínim en la meva intenció és d'estar un poquet al marge de sa crítica, perquè a vegades depèn de sa crítica també, però també a vegades fer molt de cas a tanta crítica et fa estar més pendent de sa crítica que de realment governar, no? I jo crec que l'estabilitat que he hagut durant aquests 12 anys i que espero que continuï també aquests 4 anys ha estat una estabilitat que no s'havia donat, crec que mai. Per tant, almenys de record meu. Per tant, crec que hi ha que valorar-la tal com és i, a més, jo crec que ara mateix aquesta estabilitat és imprescindible per poder executar i dur endavant projectes que segurament per si ella són imprescindibles.
Parlava de l'actuació de l'oposició, que a vegades doncs ha efectuat crítiques necessàries, entenc que convenients. Ens pot posar algun exemple?
Uf, segurament en 12 anys n'hi haurà molts d'exemples. Ara no et sabria... No, és el que parlava abans, que igual que agafant distància sí que puc ordenar tots aquests records, però ara mateix segurament te'n podria dir molts, però no, ara mateix no te'n posaria un exemple.
O bé, potser té més present alguna de les barbaritats que hagi pogut dir l'oposició, abans les mencionava.
Sí, tant. El tema de Punta Gavina, per exemple, un d'ells, un problema que van generar aquell tripartit de 2003-2005, en su nou PTI que varen aprovar ells i que m'ho han hagut de menjar altres, i com a culpables. Per tant, aquestes són les verdaderes barbaritats que un ha d'assumir perquè estàs en escàrrec, però són exemples, vull dir, no tinc ni rancor a ningú, no som una persona rancorosa, però sí que a vegades dius, home, que sa culpa siga des que és i que te l'hagis de menjar tu, bueno, m'ho menjarem, perquè estem aquí per algo i cobrant per lo que hem de cobrar. Ara, nosaltres, jo crec que no és normal que la política siga a un àmbit tan petit, tan injusta, en aquests moments, parlant d'aquests moments. Per tant, bé, jo crec que no és el que tocava i és un exemple.
Parlant de problemes urbanístics, n'hi ha algun altre, com per exemple el de Punta Prima, que també coeix en els tribunals. Això encara que deixi el càrrec, bé, això haurà d'estar pendent d'això també.
Sí, però no, la veritat és que ho van dir en el seu moment, no ens preocupa. De fet, tot sabeu que després d'inclús també l'oposició, amb altres anys i altres moments històrics, es varen posar d'acord govern i oposició per plantar cara a un càmping, per exemple, per plantar cara a una urbanització del Camp Marroig, i ara se mos dona la culpa de que Punta Prima, que és un altre dels casos que coetja 2003-2005, és veritat que Punta Prima és una història molt llarga, igual de 40 anys, nosaltres creiem que ho varen fer bé i així mos ho va demostrar el jutjat en su contenciós administratiu que varen interposar el promotor de Punta Prima contra les normes, que l'han guanyat com a Consell Insular. Per tant, això diu que les normes estan ben fetes i que s'ajusten a la legalitat. Tot el que ha passat després, si recordam, el 2011 aquest promotor es va posar davant la porta del Consell amb una pancarta i un capell, dient que érem el més dolent del món, els que governàvem, només una part, els de gent per Formenteres, de PSOE no, que governàvem junts. El 2015 van preparar tots els vehicles de Formentera amb unes paperetes, sempre abans de les eleccions. I aquesta vegada ha fet obrir un judici oral perquè l'ha demanat, i sap que un judici per lo penal, quan es demana obertura de judici oral, el jutge està obligat, però no per una condició de que ell tinga ganes de guanyar, no, és una qüestió de que hem de posar el Consell contra les cordes, el Consell de tots els formenteres i formentereres, des que han nascut aquí, des que viuen aquí i des que venen a passar les seves vacances a Formentera, perquè a un interessat o un promotor interessat en una urbanització no se li ha fet el gust. Bé, jo crec que també és injust això, però cada un juga amb les seves cartes i això és molt respectable, encara que un no estigui d'acord.
En la darrera legislatura, creu que vostè i el seu equip de govern ha pecat de no intentar consensuar o de no estendre la mà suficientment a l'oposició?
Jo crec que de les tres legislatures i de les legislatures que jo he set, si no regidor, he set gerent del consorci, dels darrers 20 anys és la legislatura que més s'ha intentat consensuar i a més s'ha aconseguit. I a més s'ha aconseguit. Quan jo dic amb algun mitjà de comunicació que igual no han sabut explicar certes coses, em refereix. El tema de consens la Junta de Portaveus s'ha reunit aquesta legislatura 24 vegades. Quan és la Junta de Portaveus és tots els grups polítics. 24 vegades. Quan la legislatura 2011-2015 es va reunir 6 vegades. És per posar un exemple. I quan dic això, dic, vàrem, el primer mes de legislatura, en juliol del 2015, es va consensuar en tots els grups polítics una sèrie de prioritats de les quals n'era responsable, especialment, el govern de les Illes Balears. També demarcació de costes i també autoritat portuària, però bàsicament el govern de les Illes Balears. Es van consensuar 14 propostes. D'aquestes 14 propostes, els van consensuar evidentment, en tots els grups, i s'han anat fent reunions per consensuar els projectes. Ells diuen que no s'ha consensuat el tall de peix, ells diuen que no s'ha consensuat l'entrada de vehicles, ells diuen que no s'han consensuat la residència de majors. Tot això, aquestes 24 reunions de la Junta de Portaveus han set especialment per l'estació marítima d'Eivissa, per l'ubicació de l'estació marítima d'Eivissa, per l'entrada de vehicles, per la residència, entre d'altres. Per tant, sí que s'ha intentat, després hi haurà punts i comes que no agradaran o uns o uns altres, però és que es consens vol dir això, deixar de tenir algunes coses per poder tenir el consens de tots.
Quin tema et queda pendent després de 12 anys de govern?
Bé, jo crec que queden molta feina per fer encara. Jo sempre he dit, m'hauria agradat arribar a maig del 2019 en l'estany d'espeix ordenat. No ha estat possible, tot i que s'ha avançat molt. I crec que queda, únicament, tota la tramitació està feta, queda el vistiplau de la demarcació de costes.
I, en canvi, amb quina obra o acció de govern es queda d'aquests 12 anys?
Bé, jo crec que des 12 anys el que més orgullós crec que està qualsevol formenter o formenterera i també jo, és de la Constitució del Consell el 10 de juliol del 2007. Evidentment, després n'hi ha de molts altres. Hi ha equipaments, però com a moment històric per el que representa per Formentera la Constitució del Consell. Després podem parlar de centre de dia, podem parlar d'ara de la construcció de la residència, podem parlar del poliesportiu Marc Ferrer, podem parlar del far de la Mola, podem parlar de l'adquisició de la Sanieta i que serà la futura seu del Museu de Formentera. Esperem que aquesta legislatura sigui una realitat. Podem parlar de l'imminent inici de ses obres de l'escola Sant Ferran i de l'escoleta municipal, que també és una qüestió que ha estat demandada durant molts anys i que desgraciadament no hem pogut fer més via. Tots sabem que hi ha hagut sentències que ens ha fet retrasar molt de temps. I, per tant, però després la casa del poble de la Mola, crec que ha donat una vida en el poble important a nivell de col·lectiu, de majors, entre d'altres. Bé, jo crec que durant tots aquests anys s'ha fet una bona feina en molts de sentits. Per tant, jo resumir-ho aquests 12 anys en 10 minuts crec que seria injust, perquè em deixaria moltes coses importants.
Anem a passar a un altre àmbit, per conèixer un poc més la figura de qui ha estat el president de Formentera durant els últims 12 anys. Jaume Ferrer, quin és el seu referent polític en àmbit pitius?
En àmbit pitius? Bé, jo sempre he dit que si estic en política és per una persona que va ser balda de Formentera, que és Isidor Torres. Jo crec que Isidor Torres va encapçalar un canvi sent l'alcalde amb la COP el 99, un canvi generacional i un canvi de formes de fer política. Jo m'agradaria que aquest canvi que va generar ell, també amb dificultats, perquè tot hi ha que dir que va ser amb dificultats, ha estat el que ha donat que gent per Formentera el 2007 assolís ser la llista més votada, i avui en dia encara ho és, i resultats també de gent per Formentera. I per tant, jo crec que Isidor Torres, per jo, és un dels meus referents a nivell pitius i a nivell de Formentera.
Hi ha alguna jove promesa de la política formenterera?
Ah, segur que sí. Segur que sí, segur que n'hi ha moltes.
Se li ha hagut alguna?
Jove promesa, quan deim jove promesa, no sé si refereix a una persona de 50 anys, perquè en sent jove, o una persona de 30 anys.
Algú que comenci la política, més enllà de l'edat que tingui.
Jo crec que sí, jo crec que de gent jove n'hi ha amb moltes ganes, amb molta capacitat, amb bona formació, i crec que al final la política, per molt currículum acadèmic que tingues, a vegades no vol dir que quan més currículum acadèmic tingues sigues millor polític. Evidentment tens millor base per ser-ho, això és evident. Però jo crec que s'han de combinar diferents factors, i ara mateix hi ha gent que jo crec que en un futur podrà, si vol, tenir càrrecs més rellevants.
Algun exemple?
Bé, jo hi ha una persona dins Gent per Formentera que m'agrada molt com treballa, que és en Rafa González, per exemple, entre d'altres, i que crec que, si ell vol, pot arribar allí on ell crega.
Amb quin polític de l'àmbit espanyol, o si vol balear, no?, sempre li venia de gust asseure-s'hi, parlar-hi?
Bé, amb diferents polítics. Jo crec que en 12 anys n'han passat molts, perquè han tingut relacions polítiques bilaterals, govern, Consell de Formentera, en tots els governs que hi ha hagut, evidentment salvant les distàncies d'uns i dels altres, perquè 2007-2011 va ser un govern progressista, 2015-2019 també, 2011-2015 va ser una legislatura molt complicada amb el president Bauçà i el seu equip, però també tenia gent que jo crec que es podia parlar amb ell, i aquí jo sempre he dit, hi ha una persona que ara és el president del PP d'Eivissa, que era conseller d'Hisenda, i que mos hi vàrem saber entendre, i ell en altres. Per tant, que a vegades el tema ideològic no hauria de ser tan important per arribar a acords que beneficien a un illa o un altre. I en aquest cas, ell en va ser un exemple, no?
Vicent Marí Bussó,
per exemple. Però després, evidentment, amb molts de consellers i conselleres de l'època de l'Antic, amb en Xisco Antic també, i sobretot amb aquesta darrera, amb la Francina Armengol, a la qual he tingut sempre molt bona relació, amb la Pilar Costa, amb tots els consellers i conselleres de més, i també amb altres que evidentment han tingut bona relació, encara que sigui més distant, perquè no han tingut tant de tracte directe, no? Per tant, jo dir amb un polític concret és complicat, perquè bona relació no han tingut amb molts, i aquí parlaria també del conseller Albert Moragues, que era el conseller de presidència del 2007-2011, en el qual van tenir una molt bona relació, que ara encara dura, després de molts anys, una persona que ja està jubilada i que crec que ha estat un gran polític, i que va apostar molt per Formentera en aquell moment que ho necessitava, del 2007-2011, per la Constitució del Consell.
Què opina del desprestigi en general dels polítics i de la feina que fan els polítics?
Bé, jo crec que, com parlàvem al principi, quan parlàvem de la crítica, hi ha crítica que a cada sèrie, evidentment, ara i després, el descrèdit que té l'àmbit polític, crec que a nivell general és merescut, quan parlem a nivell general. Però després també afecta perquè hi ha gent i pal de polítics ja més, diguem, amateurs, encara que cobrin per fer la seva funció, com és a Formentera, que te fiquin dins un pot, dins un mateix pot, quan hi ha corruptes, com s'ha vist en els últims anys, en el govern, per exemple, estatal, i tot el que relacionat amb el PP i amb altres partits com Andalusia, en el tema de les eres i de més, això fa mal, perquè com a mínim de les equips que jo he pogut presidir ens haurem equivocat, segur, però haurem set honestos i haurem set rigorosos en la gestió pública, que al final són els diners de tots, i crec que això d'aquí és per tenir en compte de cara a aquesta crítica generalitzada a la classe política, no?
Com ha desconnectat Jaume Ferrer en els pitjors moments o en els moments de més pressió? Necessito fer net, no? Pensant en una altra cosa, com ho heu fet al llarg d'aquests 12 anys?
Bé, la veritat és que intentant poder-te desconnectar només que sigui una setmaneta. A vegades hi ha èpoques de l'any que hi ha més ritme o menys. En l'agost hi ha menys ritme, és evident. Més ritme a nivell de reunions en su govern, d'activitat administrativa. Però sí que hi ha ritmes, per exemple, a l'inici de l'any, a final d'estiu, quan comencen a Formentera, sabeu que els projectes d'obres comencen normalment a primers de novembre, tenim 6 mesos per fer-los, per tant, hi ha èpoques de més estrès i de menys, i després hi ha èpoques quan arriben els pressupostos a final d'any, aprovació de pressupostos del Consell de Formentera, però també l'aprovació dels pressupostos del govern de les Illes Balears, que també et creen un estrès perquè tothom intenta que els seus projectes quedin reflectits en les comptes, en aquest cas municipals i insulars de Formentera, però també en les del govern de les Illes Balears. Per tant, bueno, hi ha moments que són més crítics a nivell de pressió i que després necessites desconnectar només que sigui una setmaneta perquè estàs molt cansat.
I com ho feia, això? Un viatget o...?
Jo sortir de Formentera, és l'única manera. A Formentera és impossible desconnectar de la manera que una ho necessita, que és poder sortir al carrer i no trobar-te ningú que et coneix, no? Jo ho feia així, i a vegades 3-4 dies, un cap de setmana un poc llarg. T'ajuda molt a poder veure tot en perspectiva i des de la distància, i no està dins la gent, que evidentment a Formentera té una cosa molt bona, i és que tothom et coneix i tothom gairebé ens coneixem, tothom parlam, però com necessites desconnectar perquè ho necessites de veritat, és un problema. Per tant, l'única manera és escapar-me uns dies i poder tornar amb piles carregades.
Sempre s'ha dit que és un líder amb molt de carisma, però que quan s'enfada Jaume Ferrer més val no estar-hi gaire a prop. És veritat, això?
Jo crec que hi ha una mica de raó de tot. També és veritat, cada un té el seu caràcter, jo tinc el meu. Sempre he dit que presidir el Consell de Formentera és precisa d'una persona que tingui caràcter. Després ja veurem com s'utilitza, no? Però és imprescindible, si no es càrrec que et menja. És així. I per tant, evidentment, tots tenim un moment de crisi quan un s'enfada, quan un creu que no s'han fet les coses bé, però jo crec que a nivell d'equip hem tingut molt bona relació en tots els equips, des primer al darrer. Ens han sabut dir les coses allà on tocava per rectificar si era necessari o per millorar si era necessari, sense que allò sortís, com passava abans, que hi havia baralles entre uns partits i altres que governaven, o els de l'oposició. Bueno, jo crec que quan parlem d'estabilitat política i institucional, i crec que això durant tots aquests anys s'ha aconseguit. Esperem que perduri.
Recuperarà algun hobby o té pensat aprendre alguna cosa nova ara que deixa la política activa?
Bé, sí, segur que sí, sobretot coses o activitats que una ha deixat de fer per una qüestió de temps, però ara mateix, aquests primers dies, estic intentant posar ordre en la meva vida, tornar a la vida que tenia abans, de ciutadà de peu, normal, i a poc a poc anirem fent camí.
L'altre dia, pel carrer, de forma informal, ja li vam proposar i ens va dir que d'aquí un temps, però bé, potser per matances ja el podrem tenir algun dia a la ràdio com a col·laborador, comentarista.
Bé, jo sabeu que sempre estic a disposició, el que passa que també entendreu que ara necessito els mesos de tranquil·litat. De fet, els companys i companyes de partit es van preocupar el diumenge perquè vaig sortir de tots els xats. I em van cridar, què passa? Dic, no passa res, simplement que necessito fins com a mínim fins setembre de no estar encapxat, de no estar preocupat per res i refer una miqueta aquest retorn a la vida normal de qualsevol ciutadà o ciutadana de Castilla.
Farà un dinar per celebrar aquesta nova etapa de la seva vida?
Segurament, o més d'un si fa falta.
I cuinarà vostè o com va això?
Bueno, veurem, no som un molt, molt bon cuiner, però bé, jo crec que també és una de les facetes que, al marge de que no en sàpiga gaire de cuina, sobreviuria, això sí, però és una de les qüestions que tinc ganes de practicar i de poder millorar el meu estil culinari d'aquí endavant, perquè crec que també és necessari i d'alguna manera també alleugerar les feines a la meva família.
Jaume Ferrer, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres, bon dia.